Cada cop són més les dones que decideixen criar una filla o fill en solitari, una opció que topa molt sovint amb algunes deficiències estructurals del sistema legal i social en el que vivim. Al llarg del programa anirem sentint alguns testimonis i ara amb l'Ester Plana el que volem fer és conèixer les problemàtiques més habituals de les dones que crien soles els seus fills. Volem saber quines són les reclamacions del col·lectiu de famílies monoparentals femenines. M'imagino, Ester, que de reclamacions en tenim moltes, no?
En tenen i no són poques. Algunes problemàtiques com la conciliació laboral i l'economia ja ens les podem imaginar. D'altres, preparant aquest reportatge, m'han sorprès. I és que ser mare en solitari és una decisió plena de conseqüències.
Vaig començar de zero en una nova professió. En 39 anys, 39-40, vaig començar de zero amb un nou repte de vivenda, de moltes coses. I, bueno, doncs, allà que m'hi vaig tirar sense dubtar-ho, no?
Sentíem a Alicia González, delegada de Catalunya de l'Associació Mares Solteres per Elecció. Ella, com moltes dones, va deixar-ho tot, feina, domicili, entorn social, per poder complir el seu somni de ser mare.
Vaig haver de plantejar-me si la vida que portava fins llavors era compatible amb el meu nou projecte i veure si la feina que tenia era convenient o em permetia tenir temps per poder tindre una família. La resposta va ser no. Llavors vaig haver de canviar de feina. Abans de canviar de feina vaig plantejar, ho vull fer completament sola o ho vull fer, tot i ser mare soltera, ho vull fer amb el meu entorn familiar. Llavors jo en aquell moment no estava vivint amb el meu entorn, no tenia prop al meu entorn familiar i bueno, vaig plantejar aquesta opció, no? Vaig dir, bueno, si voleu participar d'aquest projecte, vinc a viure a prop vostre.
Pel que sentim, l'Alicia va fer un canvi de vida radical quan ja era força gran.
Sí, de fet, aquesta és una tònica força general.
Dins de la nostra associació sí que hi ha dones amb 30 anys que ja s'han plantejat aquest camí. Ostres, que llestes! Que llestes que han començat d'hora! Però moltes vegades ens passa que mires enrere i per societat tothom te diu, tu tens temps. I quan vas al ginecòleg, diu, és que vull ser mare, mira la teva fitxa, mira l'edat, i dice, pues ja vas tarde. I dic, a veure, espera, torna-m'ho a dir. Tu em dius que vaig tard, però la societat em diu que encara tinc temps, que treballi, que produeixi. Ja tinc temps. I arriba un moment que és que no hi hagi temps, és que els meus òvuls no són infinits.
I aquí és on comencen els problemes, suposo, perquè després de la decisió de ser mare has de decidir per quin mètode ho seràs.
Sí, i quin de tots ells s'ajusta més a les teves circumstàncies, això està clar. Hi ha les adopcions, però a nivell nacional són gairebé impossibles i les internacionals són un calvari interminable de papers i de proves.
El problema és que són 2 anys, el certificat d'idoneïtat, que els països admeteixin que tu, tal, que et facin un seguiment aquí, que et facin un seguiment allà, que has d'estar 3 mesos allà per veure, bueno, un munt de coses. I és que, a més, és que no entenc, perquè aquí hi ha nens que necessiten amor, perquè no ens deixen adoptar-los. Que et digui una persona, bueno, és que si jo veig una família monoparental, agafo el teu expedient i el poso sota de tots, perquè hi ha famílies biparentals que s'ho mereixen abans que tu. Però és que tu qui ets per dir-me això?
Entenc, pel que diu l'Alicia González, que en les adopcions es prioritzen les parelles i, no sé per què, segur que són heterosexuals i abans segur que les famílies monoparentals o famílies de lesbianes.
Totalment. Això fa que les dones que volen adoptar optin per la via internacional, que és llarga, complicada i molt cara.
Llarg, complicat, car, de tot. Em sembla que això també es pot aplicar als tractaments de reproducció assistida, no?
Sigui quina sigui l'opció, la despesa econòmica és elevada, això segur.
O sigui que si vols ser mare sola, primer hem de preparar la butxaca. Ja ho dèiem a l'entrevista anterior, però és una de les coses principals.
Sí, però això només és el principi, és clar. I és que els nens, siguis parella o monoparental, no venen amb un pas sota el braç.
L'economia és un problema en el moment que ja et planteges si pots assumir una maternitat en solitari. Perquè un dels hàndicaps que ens trobem com a mares solteres és que tot depèn del nostre salari. Els cangurs, les llars d'infants, qualsevol cosa d'un extraescolar, el dinar, la hipoteca o el lloguer, tot depèn del nostre salari. Llavors, òbviament que fas números, és que és el primer que fas. Ja no et planteges si el tractament serà més car o més barat.
Tot plegat és tan car que moltes no es poden permetre viure soles amb els seus fills o filles.
Hi ha moltes de les nostres que estan vivint amb els pares, o vivint amb cosins, o vivint 2 famílies monoparentals juntes. Perquè és que, si no, a Barcelona, que és que hi ha alguns joguers que es menjarien el sou de moltes. Sometimes these walls seem to cave in on me when I look in your eyes.
I aquí comencem amb el capítol de les reclamacions. I és que si no pots viure sola amb el teu fill o filla i vius, per exemple, amb els teus pares, a l'hora de demanar una beca d'estudis compten els teus ingressos i el patrimoni dels teus pares.
Sí, que està claríssim. Oblida't de la beca i dedica't a ser mare i res més.
I el mateix passa si comparteixes casa amb una altra família monoparental, encara que l'única despesa que compartiu sigui el lloguer. És per això que les mares que crien soles demanen una llei pròpia.
El principal objectiu que tenim com a associació des del moment zero de Constitució és una llei estatal de famílies monoparentals i de defensar els nostres fills com a ciutadans de primera.
Sembla fort això que diu Alicia González, de l'associació Mares Solteres per a l'Acció. Defensar els fills com a ciutadans de primera. Quan analitzes els casos concrets, t'adones que és ben bé així, per exemple.
Per què per a una família nombrosa, per exemple, l'IPREM no té consideració o per arribar a les ajudes no és necessari un límit de renta i per ser mare soltera, per les famílies monoparentals, sí? Per què estem subjectes a renta? Perquè, per exemple, algo tan senzill, a Catalunya, si tu neix un nen, tens com a progenitor una desgravació de 150 euros. Si el meu fill només té un progenitor, només li correspon al nostre hogar 150 euros.
Vaja, que queda claríssim que la legislació sovint encara viu en els models tradicionals de família en parella i, sobretot, molt heterosexual.
En aquest sentit, hi ha una de les grans reclamacions de les mares solteres.
Una de les coses que estem lluitant i que des de fa 2 anys estem acompanyant a les nostres sòcies a demanar és que a les dones ens permeti ampliar el nostre permís de maternitat amb el permís de paternitat. És a dir, si no hi ha un segon progenitor, per què el meu fill ha de ser de segona? Què passa? Que un fill d'una parella pot estar cuidat X setmanes i el meu fill, per ser d'un sol progenitor, la meitat?
En aquest cas, quan es fa la reclamació de sumar els dos permisos a la Seguretat Social, es denega i tot plegat acaba en mans d'un jutge. Precisament, la setmana passada, el Consell General del Poder Judicial va resoldre a favor de la reclamació d'una mare que era jutge en aquest sentit.
A veure si ho he entès. El millor és ser mare soltera i, a més, fer carrera judicial, oi?
Doncs sí, però no sé si tens temps de fer les dues coses, no sé si és gaire compatible. Però segur que això pot obrir l'esperança d'un canvi. El passat novembre, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va sentenciar a favor d'una mare soltera que també ho havia reclamat. En aquest cas, però, la Fiscalia ha recorregut. Cal dir, a més, que aquesta mare en qüestió era advocada.
Vaja, doncs esperem que tinguis sort, però jutges, advocades, la cosa és que si ets mestre d'escola, dependenta o periodista, no ho tens tan fàcil, segur, sobretot pel desconeixement del món judicial o perquè si no hauràs de pagar un advocat de la teva butxaca per resoldre-ho.
Exacte. Estar en associacions com la de Mares Solteres per a l'Acció segurament ajuda molt. I és que la necessitat d'aquesta baixa laboral sumada és essencial, sobretot si fas lactància materna, tal i com ens explica Alicia González.
L'Organització Mundial de la Salut aboga per una lactància materna de 6 mesos, perquè hem de començar a treballar en 3 mesos i mig. Jo, si vull treballar, haig de deixar el meu fill a la llar d'infants. Com em manego per buscar la possibilitat de continuar amb aquesta lactància materna si no és amb excedències, amb compactacions, amb mil històries que al final tot és repercuteix en la meva butxaca?
Per tot això, és evident que cal una llei que s'adapti a les necessitats de les famílies monoparentals. El sistema encara arrossega les estructures i procediments que només s'ajusten a les famílies de 2 progenitors, a poder ser heterosexuals, és clar. L'Alícia, que té un fill de 3 anys, ens explica un cas que li va passar a ella mateixa.
Jo fa 14 anys que sóc divorciada. El meu fill, òbviament, no és del meu exmarit. Però jo he hagut d'aportar al registre la meva sentència de divorci, perquè havia de demostrar que el meu fill no era del meu exmarit.
I a més, clar, a nivell social m'imagino que l'estereotip de família i de parella també hi deu ser.
Totalment. La vida quotidiana de les mares solteres n'és plena.
Bueno, com et veuen sola amb un nen, és que ets viuda. O, pobrissona, t'han deixat, oi? O sigui, jo a la feina que vaig començar fa 6 anys vaig estar, quan em vaig quedar embarassada, la resposta era pues es que no sabia que tenies pareja. Digo, bueno, es que no fa falta ser tenir parella per quedar-se embarassada. Digo, ah, es que t'ha dejado i l'ocultes. O, per exemple, algo que ens ha passat molt recentment, que algú ha volgut escriure en una partida de naixement que el nen és extramatrimonial.
Vaja, em quedo amb que etiquetes antigues que no s'ajusten a una realitat que cada cop és més present a la nostra societat. Això de ser mare soltera té molts inconvenients, és tot una lluita. Avui ho hem comprovat, però segur que té moltes coses bones. Digue'm que sí, Esther.
Les he deixat pel final, home. Com a mare soltera tens tot el poder de decisió. Nom, escola, extraescolars, custòdia, alimentació, metges i les recompenses de la maternitat també són per tu, tal i com ens resumeix així de bé Alicia González.
Totes les abraçades són per mi, tots els petons són per mi, també és veritat que totes les rabietes són per mi.
També els maldecaps, no ho oblidem.
Això segur.
Esther, fins la setmana que ve.